altres 100 milions en nom dels països del bloc europeu, mentre l'altre contracte de Johnson & Johnson compren 200 milions de dosis i l'opció de comprar altres 200. Per part d'aquestes vacunes es donaran als països de renda mitja-baixa i es redistribuiran a través del Servei d'Acció Exterior.
Les 6 i 4 minuts d'actualitzar notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Una determinada edat ens solen plantejar tenir fills, sobretot les dones, ja estiguem en parella, home o dona, o totes soles. També a una determinada edat te demanes, encara podria tenir fills? L'embaràs i els intents d'embaràs no donen per un programa sencer, donen per una temporada sencera. Però avui ens centrarem en les tècniques de reproducció assistida com la tècnica in vitro. Volem saber si és fàcil, complicat, quin és el preu de que la ciència ens ajudi a tenir fills. Ho feim com sempre amb l'ajuda de professionals, però també d'oients, com la Xisca, que ens va acompanyar a l'estudi d'IB3 Ràdio unes setmanes abans de que nasqués el seu primer fill, Nakira. Com que aquest programa és una redifusió, vos puc contar que Nakira està beníssim, riu molt, té unes bones cuixes i sa mare està feliç perquè en el seu cas tot ha sortit de manual.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Comencem, Vitamina 3, avui el control tècnic em fa contenaglia al meu costat Patricia Martínez de Valdivieso, bona hora.
Bona hora, Araceli.
A Vitamina 3 sempre tenim la sort de comptar amb grans professionals. Això vol dir que hi ha grans professionals que vetllen per la nostra salut. Començarem amb el tema de la reproducció assistida, que és una solució per moltes parelles, per moltes dones que no poden tenir fills o per dones, això, que decideixen ser mares.
Ens acompanyen a l'estudi d'IB3 Ràdio el doctor Martí Mascaró, responsable de reproducció del Servei de Ginecologia i obstetrícia de l'Hospital Son Llàtzer i Ina Xisca Guades, 47 anys, a punt de ser mare per primera vegada gràcies a la tècnica de fecundació in vitro.
A Vitamina 3 obrirem també la secció de primers auxilis en dos temes pràctics i importants, perquè ja sabeu que cada segon és vital quan hi ha un accident.
Amb Ivan Ibáñez, tècnic d'emergències i voluntari de Creu Roja Balears, que ens explicarà com prevenir accidents a casa nostra, com intervenir en cas d'accident i, molt important, com demanar auxili. Després, amb la doctora Isabel Ceniceros Rozalén, que ens acompanyarà a l'estudi d'IB3 Ràdio, xerrarem de la importància de la desfibrilació i a les maniobres de RCP Espais Públics. Ella és la coordinadora del programa Balears Cardioprotegida que impulsa el Col·legi de Metges.
A la darrera part del programa ens posarem en forma amb una fórmula que en aparença és senzilla i que ha comprovat el grup d'investigació Nutracor de l'Institut d'Investigació en Salut de la Universitat de les Illes Balears.
Han comprovat que les persones grasses, si baraten 30 minuts de sedentarisme per 30 minuts d'activitat física, milloren la salut cardiovascular. L'article l'ha publicat una prestigiosa revista internacional i l'estudi ha estat liderat per la doctora Dora Romaguera i per Aina Galmés Penedès, que avui ens acompanyarà en directe a Vitamina 3. I un
sentiment que va quedant... Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobarà respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te. There are places I... Some have changed, some forever now.
still can recall. Some are dead and some are living.
Entrem en matèria, vitamina 3, amb el nostre tema principal. Vos contàvem que és la reproducció assistida. Volem saber què vol dir exactament, en quines situacions és una possible solució i en quin moment també de desenvolupament se troba, però també ho volem saber des del punt de vista de l'experiència d'una dona que ha passat per la tècnica de reproducció assistida, en aquest cas in vitro, amb èxit, i que espera el seu primer fill. Així que ja és moment de donar la benvinguda a vitamina 3 al doctor Martí Mascaró, ginecòleg, cap de fertilitat a l'Hospital de Sant Llàtzer i també en el quadre mèdic de l'IBI Mallorca. Benvingut a Vitamina 3.
Hola, què tal? Bona tarda.
I al meu costat també hi ha Anna Xisca Boades. Ella és futura mare, té 47 anys i és futura mare gràcies a la tècnica de la fecundació in vitro. Benvinguda a Vitamina 3.
Moltes gràcies, gràcies.
T'han de donar enhorabona, no?
Pues sí.
Quan surts de comptes, com van ses apostes,
sí, sí,
quan no. toca...
Quan
com dic, quan toca, com van ses apostes, de quan ses de comptes?
Bueno, en teoria és dia 31 d'aquest mes, uh-huh. I ses apostes van a tope, perquè, perquè hi ha de tot. Hi ha que volen que s'adelanti, uh-huh. I volen que, no, que diuen que com és el primer, pues, lo típic, no? que serà, serà més tard, uh-huh. Però bueno... jo me dono igual, mentre que arribi bé.
Ara que diu això, això que diu ara en el xisca de con, és el primer, lo típic, que serà més tard. A mi avui me deien, que és el primer, lo típic, que serà abans. A veure, hi ha molt de mites, doctor, en totes
jo
aquestes coses.
Això no té...
No té base científica.
No, en el seu cas encara la data de part és més precisa, perquè sabem exactament el dia que se va quedar embarassada.
Aquí, claro, no? Això sí.
I les 40 setmanes, pues, lo més probable és que estiguis envoltant de ses 40, 40 i algo setmanes, uh-huh. Perquè sabem exactament el dia que te vas quedar embarassada.
Uh-huh. Sí, avui no.
Avui no serà un tantón, no serà un Toni. Ni
no tindrem un directe aquí. Tope.
Ja
molaria per presentar-nos en els premis de Ràdio Associació.
Mira, seria famós.
Seria famós. I de, bé, amb aquest bon ambient anem a xerrar de reproducció assistida. Lo primer que li volia demanar, doctor, és que mos situï, que situïn els oients, què és la reproducció assistida i les tècniques que hi ha.
Sí, bueno, la paraula mateixa mos pot donar un pot de valor, no? La tècnica vol dir gent que té problemes per quedar-se embarassada, pues que l'ajudam a augmentar les seves possibilitats de quedar embarassada. Com jo sempre comento, això, la tècnica ben que dic que mos dona més oportunitat de poder tenir un embaràs. No sempre tenim èxit, però sí que podem augmentar bastant això. Uh-huh. Són bàsicament dues tècniques. Una és inseminació artificial, que és una tècnica menys agressiva, diríem, entre cometes, menys agressiva, en què estimulem a la dona una petita estimulació ovàrica i li posam la mostra de semen a dins l'úter el dia que tenim més possibilitats perquè se quedi embarassada aquesta ovulació. I l'altra tècnica, la fecundació in vitro, que és una tècnica que ens dona més bons resultats, diríem, perquè en aquesta el que fem és intentar aconseguir òvuls de sa dona, fer una fecundació in vitro vol dir en el laboratori, vol dir juntar els dos gamets, tant de l'home com de la dona, en el laboratori, i després intentar tenir embrions. Uh-huh. I d'aquests embrions els anem, diríem, covant, seria una paraula així, més que la gent pot entendre, i generalment en el cinquè dia, que són els embrions que poden tenir més bona evolució i que tenen més taxes més altes d'implantació, uh-huh. Els posam mitjançant una transferència dins l'úter de sa dona.
I per què diu que la inseminació és manco agressiva que sin vitro?
Perquè no requereix, si hem de fer una extracció d'òvuls de sa dona, mm-hmm. Aquesta dona s'ha de fer, li fem una estimulació un poc més forta, perquè com més òvuls tinguem, més possibilitat d'èxit tindrem, mm-hmm. I aquests òvuls els hem de treure i els atrem mitjançant ecografia, però això mm-hmm. És un quiròfan, mm-hmm. És un quiròfan ambulatori, amb molt poc risc, que mitjançant ecografia pues, traïm aquests òvuls i els intentem fertilitzar. Mm-hmm. Encara d'inseminació, els controls, ben que dir, són més... menors, no ha d'haver un quiròfan i
ja,
és
ja,
més
ja,
senzill.
Ja. I això en el cas de que aquest òvul sigui sa, no sé si en ple i bé...
Bueno, sí, lo de sa o no sa, diríem, no tenim massa maneres de saber si sa o no. Això sí que va associat a l'edat de sa dona. Uh-huh. Dir, com més jove és una dona, en principi, més bona qualitat tindrem per un possible embrió, no? Uh-huh. Després sí que se poden analitzar els embrions, no? Més endavant, però bueno. Això ja és una altra passa.
Molt bé. I en quines situacions una parella, una dona, se planteja la reproducció assistida? Quan ha d'assistir a un especialista?
Sí, això dependrà de l'edat, sempre dèiem. Si és una dona de menor de 30 anys, sempre recomanem que sigui un any, com a mínim, de relacions, si no té cap patologia prèvia. Si ja sabem que té una patologia prèvia, que pot tenir una patologia a nivell de trompes, o pot tenir una endometriosis, o som o té un problema de semen o qualsevol d'aquestes, no esperarem un any. Si sabem que no té cap problema, pues la recomanació seria esperar un any, no? Entre 30 i 35 també a lo millor podríem esperar un any, però a partir de 35, com que la capacitat teva reproductora és menor, no esperaríem un any, perquè aquest any a lo millor pot ser massa llarg, no? A lo millor esperaríem mig any. Tot això en cas de que no sapiguem que hi ha una patologia, tant de l'home com de la dona. Si hi ha una patologia, doncs hauríem d'actuar abans.
Claro, no? claro. Xisca, quina ha estat la teva situació? Per una banda, l'edat.
Sí, totalment. 46, m'ho vaig posar. I que els meus òvuls no, ja no valien. Ja no, ja, pràcticament ja quasi no tenia, i a més pues ja quasi no valien. O sigui, ja me varen recomanar directament la ginecòloga, i després quan ja vaig anar al centre on vaig fer sa, és que la paraula aquesta transferència, mira, si és una cosa que s'ha de dir,
seria la transferència.
La transferència embrionària.
Sí, és millor transferir d'on ves, però bueno, això...
Jo sempre dic que m'embarazaron. Pues me van ja aconsellar directament pues donació d'òvuls, o sigui, jo en el meu cas està per una donació d'òvul. De la qual tenc que dir, m'agradaria ja aprofitar que estic aquí a la ràdio per donar les gràcies a aquelles dones i homes que gràcies a ells i a elles, pues parelles, homes, dones que volem tenir la gran il·lusió de ser mamàs o ser papàs, pues, i que no podríem per nosaltres mateixos si no fos per aquesta generositat. Pues no podria ser possible. Jo ara no estaria embarassada i feliç, i ni estaria aquí tampoc, no? Comptant la meva experiència. Així que ho vaig pensar des del principi, quan vaig començar el procés, i voldria això, donar-los moltes gràcies a aquelles persones, independentment de que a vegades me demanen, i segurament guanyen dobbers o no guanyen dobbers. Mira, doncs no crec que sigues dobbers el més important en aquest cas, sinó l'acte de generositat que fan. Així que des d'aquí moltes gràcies a sa, a totes i a tots.
I això, sí, aquest
jo
punt
crec que
fan,
és molt,
així,
és molt important, això, no? Però aquesta gent que dona òvuls, gent que potser vol ser mare o vol tenir un fill en parella o amb una altra parella homosexual o tota sola, doncs és molt important. A part de que el que dius tu, no? Que si cobren, no cobren, és igual. Tu t'has de sotmetre un procés, que no és fàcil, perquè s'han de sotmetre en el procés mateix de l'estimulació dels ovaris, han de passar per quiròfan. I jo crec que és molt important l'agraïment, no? De les dones que després poden ser mares gràcies a això.
Totalment, no? Totalment. Així que, no, lo dicho, gràcies mil.
I, Xisca, quins eren els teus dubtes abans de començar i quan te vas plantejar, venga, vull ser mare?
Bueno, és que sincerament, una vegada que ja decideix, o jo i la meva parella, no, van a decidir començar perquè volen ser papàs, mamàs, no és qüestió, o sigui, les dubtes ja van apareguent, però a medida que vas començant el procés, no? I aquí en el meu cas, per exemple, jo crec que és molt important tenir una bona confiança en el doctor o la doctora que te du. I dubtes poden anar a mil, perquè cada vegada, a medida que va passant el procés, sempre hi ha, ocorreixen coses i ocorreixen dubtes, i ara que, i ara quin és el següent pas, i ara què hem de fer. Però quan tens tanta il·lusió i tantes ganes, qualsevol pas ho fas, i en tot el que sigui. Però crec que el més important és tenir una bona confiança en el doctor
i
en el professional, totalment.
I doctora Xisca se va quedar embarassada la primera.
Sí.
Però és habitual? No és habitual? Quins són un poc els percentatges, sobretot
sí,
en tema d'in vitro?
Sí, depèn un poc de... En qüestió de donació d'ovòcits, la major part d'embarassos se produeixen en el primer intent, perquè per la donació d'ovòcits, els òvuls que donen les donants són en principi de més bona qualitat, no? I això és un factor molt important en quant a la reproducció, la qualitat dels gametos, diríem, no? Dels òvuls i dels espermatozoides, no? I potser sí, la veritat és que els primers intents són els que tenen més possibilitat d'èxit, no? I en el teu cas, pues, va ser
sí,
ideal,
perquè,
no?
A més, jo en el nostre cas, bueno, quan se fa, que és el moment que ell li fan treure l'esperma i després
ho junten, fan la fecundació.
Després te diuen quina quantitat d'òvuls, quina, bueno, no se diu òvuls, cigotos, no?
Ovocitos.
Són els que han sortit bé, quins són de qualitat, quines que, en el final, quines possibilitats s'haurà. Nosaltres, en el nostre cas, me'l van quedar de 10, me'l van quedar 2.
Dos embrions a dia 5.
Dos embrions, exacte.
Però eren de bona qualitat.
Eren dos de bona qualitat. Claro, aquí, per jo, sí que va ser... Bueno, tenc dues oportunitats. no tenc més. I aquí va ser quan sí que es veu que jo, en el meu cas, me vaig posar més nerviosa, no? Perquè vaig dir, bueno, són dues oportunitats i no tenc quatre, no tenc tal... I tot és important, cada moment és important. I bueno, pues, bueno, vaig tenir la sort de la primera.
Te vas quedar, no?
Que me vaig quedar, i tampoc no m'ho podia creure, era com, en sèrio? Ja, a la primera.
Sí, a vegades és frustrant, també, si no t'hi quedes, no? Perquè te demanes, té moltes preguntes, té moltes dubtes...
Tenim una pregunta d'un oient en directe a Vitamina 3 que mos estava escoltant i plantejava una pregunta i la volia fer, així que li donàvem pas a en Joan Pere. Benvingut a Vitamina 3, Joan Pere.
Hola, què tal?
Com està? L'escolta el doctor Martí Mascaró?
Sí,
bé,
jo volia plantejar de moltes tractaments que se fan en vitre, no? De moltes defectes secundaris que puguin tenir de la dona, no? Per el meu cas, de la meva dona, ja fa bastant d'anys, pues, no va arribar in vitre, sense fer després, va haver una sèrie de càncers i tal, no? I jo volia saber això, si té una sèrie d'influències i no s'informa prèviament. O si s'ha millorat el tema, no? Aquest tema de defectes secundaris...
La teva dona va tenir problemes, sense... No, va tenir conseqüències, no.
Imagino que mai se sap si és d'aquí...
No, a llarg plaç no està demostrat a cap estudi, que hi hagi... Mm-hmm. Clar, tu quan fas una estimulació dels ovaris sí que tens risc d'una hiperestimulació, diríem, no? Mm-hmm. Que, és una hiperestimulació controlada, que, amb un percentatge molt baix de casos... aquesta hiperestimulació se pot com a descontrolar un poc, et diríem, no? Problemes a llarg plaç, no hi ha cap estudi que estigui demostrat que hi hagi cap problema.
Que vol dir no hi ha cap efecte secundari?
A llarg plaç, no. Que sapiguem en aquest dia d'avui. Clar. Això.
Sí,
per això en Joan Pere demanava com estava el tema d'investigació i tal, i a llarg termini no està demostrat. No sé si vol fer alguna altra pregunta, Joan Pere.
No, gràcies.
Molt bé, idò, moltes gràcies per haver participat en nosaltres. Gràcies. Idò, sí, idò, va moltes preguntes, no, doctor? Quines són les més habituals, les que més se repeteixen?
Les més habituals moltes vegades és... les parelles venen a les parelles, o una dona tota sola, sí, o una parella de dones, i te demanen per què no se queda embarassada, no? Uh-huh. I després, potser, a vegades no saben dir-li per què. No? A vegades no podem tenir una causa clara de per què, no? Sempre, uh-huh, no? I després, quan feim el tractament, a vegades també podem transferir embrions bons i també a vegades no se queda embarassada i també mos demanen el per què, no?
Sempre se vol contestar?
No sabem contestar. Jo sempre ho dic, la tècnica de reproducció ha augmentat molt, totes, però no totes sempre, a medicina no totes et 100%, no? Uh-huh. Hi ha les tasses d'èxit, com una taxa d'èxit. Nosaltres sempre miram no la taxa d'embaràs, sinó que miram la taxa de nina que té vessar.
Mm, claro, claro, sí, claro.
Que això és el més important. Uh-huh. No? Sí. Pues les taxes estan a voltant d'un 30% de nina que té vessar. Uh-huh. No? Una cosa és que te quedis embarassada, però després pot tenir un avortament, pot tenir un fart immadur, el que sigui. No? L'important és mirar això, no? Crec.
Però encara hi ha un percentatge alt de causes d'infertilitat que se desconeixen.
Sí, suposant quines són, en crisi també una parella, una dona que té més de 35 anys, normalment no trobi res, en principi la seva qualitat ovocitària, hi ha dones que la tenen més prest i dones que la tenen més tard, però la seva qualitat ovocitària disminueix al llarg dels temps. Si tu no tens embrions bons, la possibilitat de que te quedis embarassada és menor. Com més embrions bons, sí.
Clar. I és vera que hi ha una disminució de la fertilitat a l'actualitat? O és una també algo que mos pareix?
Bueno, però... neixen menys nins, no? Sí, però sí. Perquè neixen menys nins? També mos hi posen més tard a tenir lots, no? El que han comentat abans, sí. Un poc abans, pues, nostres pares mos varen tenir 20 i pico d'anys, en el meu cas, no? Ara, en 20 i pico d'anys, si no tenim un fill, quasi li diríem que passa, no? Jo crec que és un problema de la societat, que ara se comença a tenir una feina estable, més o manco, famílies, sí. Molt més tard, i això mos fa creure que poden ser pares molt més tard, no? Sí. I no és així, la nostra biologia no l'han canviat.
Claro.
No?
Claro, claro. I teòricament, i per fisiologia mos han de quedar molt abans.
Exacte.
Molt abans.
Com més prem mos quedem, menys problemes mèdics durant l'embaràs, més possibilitat d'embarassos i parts normals. Això no vol dir que te passi res. Està ben tranquil·la.
Vale, això m'està bé, com ho diguis.
Has tingut un embaràs superboi, estàs molt bé i tindràs un part normal, però bé. La possibilitat de que tinguis tensió alta o que tinguis sucre, totes aquestes coses no t'han passat.
És que no? Jo tinc... És això, és que la meva ginecòloga sempre me repeteix i me diu que dins de tot jo tinc molta sort perquè
no
soc una gran afortunada, perquè dins de la meva edat no he tingut els problemes típics que una dona de la meva edat solen tenir, com la diabetes, o gestàlquica, hipertensió, etc. O sigui, crec que com tu dius, i jo el que he anat aprenent durant tot aquest temps, i també per les dones i amigues que conec que estan en aquests processos, depèn molt també, o sigui, sobretot depèn molt del teu cos, de la teva persona, molt té que veure.
El teu estat de salut previ.
Exacte.
També és important. Sí. No?
I doctor, són tractaments llargs?
El tractament, dient la preparació, l'estudi previ, pot ser un poc al llarg, amb un mes o dos mesos o tres mesos, no? Després dependrà l'estimulació dels ovaris, en cas de fer-te un in vitro, més o menys, entre que comences fins que acabes, poden ser dues o tres setmanes. El que passa que després te fas la transferència o l'implantació de l'embrió i fins que no saps el resultat, això, pues, són dues setmanes més. Clar, tot aquest temps nosaltres, els professionals, no els vivim
de la mateixa manera.
De la mateixa manera que el viu la parella o la dona, no? Que s'angoixa de saber com ha anat. No? I després, quan malament estiguis embarassada, encara després la primera ecografia, la possibilitat d'avortament de primer trimestre...
Sí, tot.
És una passa, el que tu deies abans, és una anar passant balles. No?
Jo m'ho va anar molt bé, aquesta filosofia, no? Anant passant balles i cada balla és una menys i a passar següent i a ser següent i així fins que arribés a la meta final, que no és un final després, no? Bueno. Perquè
sí
que
passaràs pena després quan ara... tinguis temps.
Ara que si és part, ara sí. Que sempre hi ha alguna després, però no? Però tot és vera que tot
Compensa.
Totalment. Bueno, jo de moment que... Muy bien.
Ho disfrutes.
Sí,
no?
Doctor, vostè quant de temps fa que s'hi dedica?
Jo vaig començar a Sondureta, ben que dir, a vegades sempre m'ho dedicàvem a una parcel·la més o un pot de l'altra, però entre una cosa i l'altra duim més de 20 anys.
Temps han evolucionat molt aquestes tècniques.
Sí, han evolucionat, s'han
millorat. Aquella imatge que mos ven al cap de la dona feta pors, de les pinxades, no. De les no sé què...
Bueno, les picades encara no les hem aconseguit substituir.
No, bé, n'hi haurà, però millor que siguin poques, no?
Ja ho vaig tenir que fer.
Són però... picades que te piques tu mateixa d'una manera subcutània, ben que dir, no és... Bueno, la dona sí que ho viu, a lo millor un poc més, però no és tan agressiu. Però bueno,
jo vos tinc que contar que jo sóc de les que m'acubava quan veia una agulla. En el principi va aparèixer incapaç, de fet. Jo feia feina de delegada comercial, jo recorria a la illa i jo a les 12 del migdia m'havia de posar la medicació. I jo en el principi era incapaç de posar-me-la jo tota sola i a les dues setmanes vaig dir, mira, això és impossible, ho he de fer jo per jo mateixa i jo mateixa, sí, ni me vaig covar, t'acostumes. És que quan tens algo
bueno,
tan...
És com una insulina, com una heparina, que se va posar a la gent. El tipus de guia és així, és mínima.
Sí, però en el cas de inseminació, o sigui, en el cas de que la dona hi ha d'estimular els seus òvuls, no és el mateix tipus d'injecció, és el mateix?
Sí, la mateixa medicació en diferents dosis, és la mateixa. Són gues tipus insulina, tipus heparina, que se
molt finota, sí, molt poc.
I de, ja per acabar, perquè ja se'n va estens, vos volia recomanar a tots dos, demanar una recomanació als oients que mos puguin estar escoltant, que se puguin estar plantejant, és que, mira, estic tardant molt, o ja tenc una edat, o m'agradaria per jo mateixa, quina recomanació li donaria?
Bueno, la recomanació era un poc el que crec que he dit abans, no? Si no tenim cap problema que sapiguem tant de sa parella, pues, si som menors de 30 anys, esperar un any. Entre 30 i 35, pues, també entre 8 i 12 mesos. A partir de 35, jo, si no hi ha cap problema, esperaria mig any. I consultar el professional davant qualsevol dubte, pues, tenim els centres de salut que hi hagin a col·legs, les comares, qualsevol professional poden consultar i més o menys tot tenim prescú d'opinió, crec
jo. Molt bé. Xisca?
Jo, les homes o dones, parelles que tinguin ganes de tenir fills i que no ho tenen fàcil i que necessitin una intervenció com per la inseminació o la in vitro, sí que els animaria a provar-ho, a intentar-ho i a confiar sobretot en el que ells mateixos senten, pensen que han de fer i que el que volen fer. I endavant. Després, bueno, pues, a polar valles, no? I a poc a poc, i bueno, almenys intentar-ho, que és el que es desitja d'un. Així que per totes. Jo recomanable 100%.
Molt bé. I el doctor Martí Mascaró, cap de reproducció assistida de Sant Llàtzer, Xisca Guades, futura mamà, in vitro. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver estat aquí, per la vostra simpatia i per haver explicat tot tan bé. Moltíssimes gràcies.
Perfecte, vosaltres.
Gràcies a
vosaltres. Molt bé,
Araceli Bosch, Vitamina 3.
Quantes històries són desconegudes i encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font, dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio. A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Ciutadella, 100.9.
Vitamina 3. Cada segon compta.
I en aquesta secció, Patricia, Vitamina 3, jo volia plantejar un tema, i és què passa quan estem a casa nostra, si tenim un accident, i a vegades és que no sabem què fer, no sabem si actuar per nosaltres mateixos, la persona que tenim a de vora, què ha de fer, si directament hem de telefonar i a on. Avui m'apareix que ha xerrat amb una persona responsable o voluntària de Creu Roja Balears, no?
Sí, avui hem convidat en Ivan Ibáñez, que ell és tècnic d'emergències i voluntari de Creu Roja Balears. I hem xerrat d'això, de la prevenció d'accidents domèstics. Ja saps que això és un tema que m'interessa molt perquè soc molt aprensiva, em fa molta por que passi alguna cosa i no sabré què fer, com reaccionar. I bé, el primer que ens ha explicat és que han d'estar preparats a casa amb una farmaciola que contengui y productos como Kets.
Sí, desde Cruz Roja recomendamos tener un pequeño botiquín de primeros auxilios compuesto básicamente pues de primero unas cosas que nos pueden servir para autoprotección, como serían unos guantes de látex, y luego unos materiales sencillos para afrontar las situaciones de emergencia que nos pueden pasar en el domicilio, como por ejemplo gasas, unas pinzas, unas tijeras de punta roma, algún desinfectante de uso común y utilizado previamente por la familia, como puede ser povidona iodada o clorhexidina.
I què passa, Patricia, en el cas dels nins? Si hi ha nins a casa nostra?
Idò, igual que han de tenir la formació a la preparada, també la gent de casa nostra ha d'estar informada, sobretot els més petits, perquè si passa alguna cosa, això és el que haurien de fer en cas d'accident.
Sí, des de Cruz Roja recomendamos que sea desde muy temprana edad, casi como un juego, el enseñar a los niños a llamar al teléfono de emergencias, para que en caso de que estemos solos con ellos y que seamos nosotros los que tengamos una situación, pues como un desvanecimiento, una hipoglucemia, pues los niños sepan actuar llamando a ese teléfono de emergencias, el 112. Para eso hay que enseñarles a desbloquear el teléfono móvil, o si es desde el teléfono de casa, pues algunos modelos tienen un botón de llamada directa, normalmente de color rojo, para llamar.
Això és des de casa, ara, Feli, però què passa si els nens estan al carrer, ha passat alguna cosa i no tenen mòbil? Doncs això és el que mos recomana en Ivan.
Pues deberían llamar a una persona adulta, una persona mayor, que hacerle ver que ha pasado algún tipo de circunstancia y que ellos llamen. Esto deberíamos hacerlo con los niños como si fuera un juego, poco a poco. Desde que son pequeñitos, pues eso, ir familiarizándolos en una cultura preventiva.
Hi ha algun protocol que estigui estipulat en cas d'accident?
Sí, es diu la conducta PAS, que és protegir, avisar i socórrer, i li han demanat a Ivan que mos expliqui més detalladament.
La conducta PAS és la conducta d'actuació general que se recomienda ante cualquier tipo de accidente, que seria proteger, avisar y socorrer. Proteger el entorno, específicamente a la víctima. Después avisar o mandar que alguien avise. Y después socorrer a la víctima, pues en función de cómo esté.
I per acabar, un número de telèfon, m'imagino que hem de tenir sempre en compte.
Sí, perquè hi ha pits que passa alguna cosa, no sabem què fer, si és lo suficientment greu per telefonar el telèfon d'emergències o no, doncs és el telèfon 112 i Ivan ens recomana això.
És possible que en aquesta situació d'emergència nos surgen moltes dudes y no sepamos exactamente qué es lo que tiene esta persona o qué debemos hacer. Para ello, la mejor conducta, la mejor forma de actuar es llamar al 112. A través del gestor de emergencias del 112 y a través también del médico regulador con el que nos van a pasar, pues nosotros explicaremos lo que estamos presenciando, lo que ha ocurrido, nos dirán una forma de actuar, nos irán sugiriendo preguntas, pruebas a hacerle a la persona, y a través de toda la información que nosotros le estaremos trasladando al 112, ellos nos recomendarán qué es lo que tendríamos que hacer.
Idò, gràcies, Ivan Ibáñez, formador de Creu Roja, tècnic amb emergències, per tots aquests consells en el cas d'un accident a casa nostra, també, que hem de saber prevenir i hem de saber com actuar. Així que seguim xerrant de primers auxilis, seguim xerrant. I ho feim a la doctora Isabel Ceniceros Rozalén. Ella és metge especialista en medicina intensiva i és responsable del registre d'aturada cardíaca del 061 i membre del comitè directiu del Pla Nacional de RCP de la SEMI-CIUC. Benvinguda a Vitamina 3, doctora.
Buenas tardes, muchas
gracias. Moltes gràcies per ser aquí, doctora. Estem en aquesta secció de primers auxilis. Nosaltres deim cada segon compte, no?
Sí, sí. Pues tenemos muchas circunstancias en las que el tiempo es vital, el tiempo de actuación, y no solo de los servicios sanitarios, sino de la persona que está presente hasta que pueda llegar el servicio sanitario, pues si alguien tiene una caída, tiene una pérdida de conocimiento, está sangrando, si no actuamos inmediatamente y no aplicamos unas medidas iniciales, probablemente la evolución puede ser distinta. Evidentemente, ya en cosas más graves, como claro, puede ser una parada cardíaca o puede ser un infarto, pues todavía más el tiempo és vital.
Uh-huh. I per qualsevol d'aquestes coses que vostè està dient, deu ser molt important la formació, perquè clar, aquí podem entrar en pànic, no? No sabem què fer, que és el que ara intentàvem explicar un poquet.
Claro.
Com d'important és la formació, doctora?
Pues la formació és molt important, sobretot para que entendamos que no necesitamos ser médicos ni sanitarios para empezar a actuar. Que lo que podemos hacer, y nos parece a veces una tontería inicial, como nos han dicho, proteger,
avisar
y socorrer. Sí, pues sí. Si tú en un accidente uh-huh. no pones el sistema de aviso, va a haber más accidentes.
Claro.
Tú fíjate solamente con que pongas el triángulo todo lo que puedes evitar.
Uh-huh.
Si tú llamas y cuando estás llamando alguien te va dando las indicaciones y esa persona te tranquiliza, te apoya y te permite hacer una actuación que puede ser mínima, como que alguien que se ha desmayado en vez de estar boca arriba esté de lado, evita que esa persona se asfixie. Y pueden ser medidas así de sencillas. Entonces, la formación es básica y la formación... Mucha ya se está haciendo, la formación en llamada al 112 se está haciendo mucho en los colegios,
¿sí?
Y verdaderamente los niños son unos alertantes mejores que los adultos.
Fantástico.
Tú ves llamar a un niño tranquilo al 112 diciéndote que su padre está desmayado. Un adulto llama gritando.
Claro.
Y en cambio un niño te llama y te dice, es que mi papá está en el suelo, no me habla y no me responde. Y te sigue todas las indicaciones perfectamente. ¿Por qué? Porque alguien le ha explicado que ese es el procedimiento.
Claro.
Y te quita el miedo. Porque el miedo,
bueno,
en una situación de emergencia, a todos, vamos, los médicos cuando estamos en una situación de emergencia en casa no es lo mismo que en el hospital, que tienes todos los medios, ¿no?
Uh-huh.
Por mucho que seamos sanitarios, a todos nos pasa.
I l'he presentat dient que és responsable del registre d'aturada cardíaca de 061. Què és el registre d'aturada cardíaca?
Bueno, pues mira, la parada cardíaca es la circunstancia en la que sí que el tiempo y cada segundo es vital.
Uh-huh.
Si una persona, el corazón se le para, deja de funcionar, cada minuto que pasa disminuye las probabilidades de que salga adelante un 10%. O sea, tenemos que actuar rapidísimamente. Para saber de qué manera nosotros estamos actuando, podernos comparar con otros sitios y ver qué medidas tenemos que tomar, pues lo que hicimos es hacer un registro durante muchos años. Nosotros uh-huh. empezamos en el 2008 aquí en el Ceno 61, luego participamos en un registro nacional y en el registro europeo uh-huh. para ver lo que estaba pasando y ver qué está pasando en nuestro país y qué está pasando en otros países y qué podemos cambiar. Los registros son muy, muy importantes para saber en qué situaciones estamos y cuando aplicamos una medida, lo efectiva que es y qué más tenemos que hacer en el uh-huh. futuro. Si no, hablamos de lo que pensamos que podemos hacer.
Clar, clar. Però així és segur que sabem el que hem de fer, no? Avui la convidàvem també per xerrar d'aquest projecte que se diu Balears Cardioprotegida,
sí,
que està dirigit per vostè i promogut per el patronat científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, perquè ho puguem entendre, perquè aquí me surt lo de RCP, me surt desfibrilació... Quina diferència hi ha per situar entre lo que són aquestes tècniques de reanimació cardiopulmonar i la desfibrilació?
Pues mira, cuando una persona tiene una parada cardíaca, lo primero es, por supuesto, detectar la situación y llamar, esa es la primera medida, y luego las dos cosas siguientes que hay que hacer, que todo esto se llama cadena de la supervivencia, o sea, cuando alguien tiene una parada cardíaca, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser efectivos? Pues uh-huh. tenemos cuatro eslabones. El primero, detectar y llamar, ¿vale? El segundo, empezar la reanimación y el tercero, aplicar un desfibrilador.
Sí.
Y luego ya el cuarto, somos los sanitarios.
Uh-huh.
Los tres primeros eslabones los puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano. Los enseñamos en la formación. Por lo tanto, no hace falta ser sanitario. Nadie va con fonendos, nadie va con agujas, nadie va con... O sea, vas con tus manos, con tus medidas y si es posible con un desfibrilador que esté puesto a nivel público para actuar. Entonces, la reanimación es sustituir la función del corazón haciendo compresiones torácicas, lo que antes llamamos masaje cardíaco.
Sí.
Y si es posible también, y las circunstancias lo permiten, estamos entrenados, poder darle la respiración con el boca a boca. Y luego, poder aplicar el desfibrilador por si tiene una arritmia para que ese desfibrilador se la pueda quitar.
Uh-huh.
Entonces, son medidas encadenadas, pero importantísimas y básicas, y sobre todo, que de 4 eslabones, 3 los puede hacer cualquier persona.
Los puede hacer cualquier persona, això vol dir que a llocs grossos, no? És molt important, hi ha negocis i empreses i a llocs on hi ha molta gent també, és molt important que hi hagi formació i també desfibriladors, sí, perquè això no ho veiem fa massa.
Claro.
Ara començam a veure desfibriladors.
Sí, sí, sí.
És obligatori?
Pues mira, en nuestra comunidad todavía no es obligatorio tener desfibriladores, excepto en actividades deportivas.
¿Sí?
En algunas actividades deportivas, tampoco todas, que están. No hay una regulación obligatoria, en algunas comunidades ya se ha puesto, y se ha visto, y lo que sí que sabemos ahora mismo, y lo sabemos por los registros que se han hecho en otros países, es que poner desfibriladores en la calle y formar a la población, poner desfibriladores sin formación no sirve para
res, no saps ni obrir la porta.
No nos mejora los resultados. Pues mira, ayer precisamente yo estuve dando una charla, hice una casuística de cuántas vidas salvaríamos si las personas, si no hay desfibriladores por la calle y la población no está formada, las posibilidades de sobrevivir en los sitios están sobre un 5 o un 6%. Pues depende de si estás cerca de un médico, de un centro sanitario, si la ambulancia está cerca. Depende de eso. Si se aplican la formación masiva a nivel de la población y se ponen desfibriladores públicos, hasta el 25% de las personas sobreviven en países como Dinamarca, Suecia, Japón.
Claro.
Eso significa, en Europa hay unas 275.000 paradas cardíacas, ¿vale? En España aproximadamente estamos entre 10 y 12.000 anuales, pues serían 50.000 vidas salvadas en Europa, 2.000 vidas salvadas a nivel de nuestro país.
Claro, que no está mal, ¿no? Aquí habiendo dicho yo cuál es el valor, ¿no? De un desfibrilador.
Claro. Imaginaros
el valor
un
de la
fármaco que dijese, en esta enfermedad pasamos de un 5% de supervivencia con el fármaco a un 25%. Ese fármaco sería, vamos, saldría en todos los periódicos. Sería un fármaco estrella.
Uh-huh.
Pues en esto, en una circunstancia tan grave como tenemos, que es que una persona tenga una parada cardíaca, que podamos hasta casi en una cuarta parte de ellos conseguir que sobrevivan, nos decimos que sobrevivan y que se reincorporen a una vida, eso es maravilloso. Con algo, pues como es poner desfibriladores, que es verdad que cada vez vemos más, pero que tenemos que tener más. Tú te vas a otros países donde ves, en una heladería ves el este, en todas las iglesias ves un desfibrilador, vas paseando, ves desfibriladores. Aquí estamos viendo, pero todavía nos falta el progresar en la formación.
I tenim un sector, Balears, que és el turisme, rebem moltíssima gent, i també dins aquest projecte de Balears Cardioprotegida parlen de turisme cardioprotegit.
Sí.
Que passa que allà en els establiments turístics hi ha un percentatge alt d'aturades cardíaques?
Claro,
o sí. Què passa? Sí.
Cuando decimos precisamente, empezamos a recoger datos, pues ver dónde tenemos más incidencia de parada cardíaca, pues qué edad tenemos, todo, vimos que un 17% de las paradas cardíacas son en establecimientos turísticos. Claro, por el volumen de población flotante que nosotros tenemos. Entonces, pues ya empezamos en ese proyecto que era a nivel de todo, de que la gente pusiera desfibriladores y hiciera formación, pues hicimos especial hincapié y hicimos un proyecto con la Consejería de Turismo, la Consellería de Sanidad y que tiene una base que era precisamente darle a nuestro turismo, que es nuestra base importante de trabajo, y por otro lado, darle un componente de calidad, que eso también es muy importante, y es que los centros y los establecimientos turísticos donde el volumen de personas es muy alto, que ofrezcan esta posibilidad, tener el desfibrilador y formar a los trabajadores para que siempre en algún turno alguien pueda usarlo.
Ara mateix amb aquest projecte de Balears Cardioprotegida estan amb aquest tema, no? En
sí,
formació
sí.
Principalment en aquest moment, aquest és el focus principal. I ja per acabar, que se mos va estens, doctora, davant una, com reconeixem una aturada cardíaca? Com ho reconeixem?
Pues mira, para reconocer a una persona que está en parada cardíaca es una persona cae desplomada. Por suerte la mayoría de las veces son desmayos o lipotimias. Nos acercamos a esa persona y vemos si esa persona responde de alguna manera, mueve los ojos, las manos, aunque no pueda hablar. Si no responde nada, de nada, de nada, de nada, porque le tocamos, le estimulamos, le hablamos, le damos pues unos golpes en la cara y vemos que no responde, no que no hable, sino que no tiene ningún tipo de respuesta a su cuerpo, quiere decir que está inconsciente. Esa persona que está inconsciente, hay que hacer una maniobra que es levantarle, extenderle la cabeza hacia atrás y levantarle la mandíbula para evitar que la lengua le asfixie, y entonces simplemente vemos y escuchamos si respira. O sea, y como cuando tú llegas a casa, pues tú sabes si una persona respira. ¿Por qué? Porque oyes la respiración o le ves mover el pecho. Pues aquí igual. Le miras y si mueve el pecho y respira, esa persona está inconsciente, pero respira. Y lo tenemos que poner de lado en posición de seguridad. Que no respira, está en parada cardíaca. Hay que llamar al 112 y empezar la reanimación y buscar un desfibrilador. Pero el reconocimiento es una persona inconsciente que no respira.
Que no respira. I doncs, ens quedem amb tot això que ha xerrat, sobretot en lo fàcil, no?, que és, entre cometes, perquè no ho és, però lo fàcil que és la formació, lo barata que és la solució, i és preu de totes aquestes vides que se volen salvar. Enhorabona per aquest projecte, doctora. Seguim en contacte. Moltíssimes gràcies per haver vengut a Vitamina 3.
Gràcies a vosaltres per permetre'm hablar d'ello.
Vitamina 3.
TV3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.
Tot i haver començat l'estiu, la Ruta d'Orfeu segueix oferint cada diumenge un acostament a la música clàssica, les efemèrides del mes, la història de la música feta a les illes, tot això i més a la Ruta d'Orfeu. Vos esperam.
La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric, diumenge a les 10 del vespre. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
Africa Rising, Angelique Kidjo, shining like a sun. A Vitamina 3 et posam en forma.
I de Vitamina 3 vos posam en forma, després d'haver parlat de primers auxilis, vos posam en forma amb una fórmula. 30 minuts d'activitat física versus 30 minuts de sedentarisme. És a dir, en lloc d'agafar l'ascensor, agafar l'autobús, pujau les escales, caminau. 30 minuts cada dia, això voldrà dir que podreu millorar l'activitat cardiovascular del vostre cos. Això és una conclusió a la qual ha arribat el grup d'investigació Nutrecor de l'Institut d'Investigació en Salut i Disba de la Universitat de les Illes Balears, i avui per conèixer més detalls xerram amb una de les investigadores, que és Naina Galmés Penedès. Benvinguda a Vitamina 3, Aina.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies per ser amb nosaltres. Estau d'enhorabona perquè, a més, aquesta conclusió, aquest article on se desenvolupa aquesta conclusió, l'ha publicat una important revista internacional, una revista que està entre les 10 millors revistes del món en nutrició i dietètica. I bé, volíem conèixer un poquet més en detall aquesta conclusió que jo he resumit així com d'una manera tan fàcil, perquè pareix fàcil, no, Aina? Sí, 30 minuts, no?, en lloc de pujar. Jo avui de matí t'he de confessar que he pujat les escales 10 pisos, en el pis número 5 ja jo he pensat, això no ha de ser bo per la salut cardiovascular, perquè és com va a tope, no? Però justament pensant en aquesta entrevista he dit, vinga, pujarem per les escales. Aina, quins són els factors de risc per la nostra salut que estan directament relacionats amb la manca d'activitat física?
Bé, un dels factors de risc cardiovascular més present de la població és la síndrome metabòlica. La síndrome metabòlica és un conjunt de factors que augmenten el risc de tenir malalties cardiovasculars o malalties del cor. I se considera que una persona té síndrome metabòlica quan compleix el manco 3 de 5 condicions, que són tenir un perímetre de cintura elevat, tenir la tensió arterial elevada, tenir el sucre en sang elevat, tenir el colesterol bo baix, TDL baix, i tenir els triglicèrids alts. Si una persona té 3 o més d'aquests components, té síndrome metabòlica. I això vol dir que té un major risc de patir un atac de cor o un ictus o altres malalties del cor.
I vosaltres heu fet investigació sobre persones que tenien entre 55 i 75 anys que tenien justament aquesta síndrome metabòlica o tenien sobrepès, no?, obesitat. Per què sobre persones amb sobrepès, Aina?
Sí, aquest estudi s'emmarca dins de l'estudi Preimed Plus, que és un estudi que s'ha dut a terme a 23 centres per tot Espanya, tant a la península com a les Illes Canàries i a les Illes Balears. I l'objectiu principal de l'estudi Preimed Plus és determinar si una dieta mediterrània, hipocalòrica i activitat física redueixen el risc de patir malalties del cor. Per això se va agafar una població que ja tingués un excés de pes i un risc inicial per comprovar si aquesta intervenció redueix el risc de tenir malalties del cor, en lloc d'agafar persones sanes. I l'estudiant que estem parlant avui l'han fet amb aquesta població perquè s'emmarca dins de l'estudi Preimed Plus i ens dona dades molt interessants perquè hi ha pocs estudis que hagin analitzat l'efecte de l'activitat física i del sedentarisme amb una població que ja tingui el risc cardiovascular.
I aquest estudi l'heu fet durant 7 dies. Això vol dir que 7 dies li vas tenir al nostre cos per portar-nos bé o portar-nos malament? O sigui, ja se nota si mos portem bé o mos portem malament en 7 dies. No se nota.
No. Necessitem més temps. El que passa és que nosaltres hem agafat les dades en l'acceleròmetre durant 7 dies.
Sí.
I els demanàvem als participants que fessin la seva vida habitual. Per tant, consideram que aquests 7 dies són una mostra representativa dels seus hàbits. Dins d'aquests 7 dies també hi ha l'analítica de sang i l'anàlisi de composició corporal. I totes aquestes dades ha estat el que hem fet nosaltres els anàlisis. I el que hem intentat ha estat associar quins hàbits d'activitat física i de sedentarisme se relacionaven amb quina composició corporal, quina quantitat de múscul, quina quantitat de greix, de sucre en sang, de colesterol, i gràcies a una tècnica estadística molt innovadora ens permet estimar, simular, què és el que passa quan fem aquesta substitució, quan canviem 30 minuts de sedentarisme per 30 minuts d'activitat física. I els resultats més beneficiosos per la salut els hem obtingut en l'activitat física realitzada a una intensitat moderada i vigorosa.
Sí.
I hem aconseguit, bé, els resultats són una reducció amb el perímetre de cintura, una reducció amb el greix, un increment amb el múscul, reducció del sucre en sang, augment del colesterol bo i reducció del triglicèrid.
Que interessant. I de tot això jo crec que n'hem de tornar a xerrar amb molt més temps perquè el resum ja és interessant, però així com us ho explica encara més. I a més, bé, això dic, emplaçada si vol i si mos agafes guant a Vitamina 3 per xerrar un altre dia amb més temps i veure com realment amb aquests 30 minuts al dia d'activitat física podem millorar la nostra salut cardiovascular.
Perfecte.
I d'Aina Galmés Penedès, moltíssim moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Vitamina 3.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Gràcies, fins una altra. Els darrers minuts de Vitamina 3 sempre són per veure on han anat les vitamines. Així que jo passo el testimoni al meu company.
On han anat avui les vitamines? Amb Miquel Àngel Barrios.
Les vitamines han seguit les passes de la nostra salut cardiovascular si canviem 30 minuts de sedentarisme per 30 minuts d'activitat física. I, efectivament, com ens ha explicat Aina Galmés Penedès, hi ha un canvi millor amb només deixar el sofà una estona cada dia per posar-nos en marxa. I sí, en 7 dies de canvi, el nostre cos ja nota, perquè ho noten la circulació i també el nostre cor. Petits gestos que poden fer que la nostra vida no només sigui més plena, sinó que sobretot sigui més llarga i més sana. Hem passat també per aquest Balears cardioprotegida i la doctora Ceniceros ens ha parlat de la reanimació cardiopulmonar bàsica i de desfibril·lació externa automàtica en la població per millorar l'assistència a la parada cardíaca. En unes illes que han rebut al voltant de 15 milions de visites l'any, aquest temps de reacció en l'RCP ens hi va la vida. I finalment, hem parlat de sa mare a partir dels 38, de dones soles, parelles amb dificultats per concebre i parelles de dones, i també de la reproducció assistida amb tècniques com la inseminació artificial de cònjuge i donant i la fertilització in vitro per boca del ginecòleg Martí Mascaró, cap de fertilitat de l'Hospital Sant Llàtzer i membre del quadre mèdic de l'IBI Mallorca. La diferència principal entre la inseminació artificial i la in vitro és que la primera és intrauterina i la segona es fa a laboratori i després s'inserta en el cos de la mare quan s'ha format l'embrió. Hi ha quelcom màgic rere la generació dels 600 milions d'euros l'any que deixa aquesta in vitro a Espanya. Perquè darrere hi ha aquestes ganes boges de concebre, les ganes de poder tenir descendència i qualsevol mètode és benvingut per poder arribar a complir el desig. És curiós que quan parlem d'in vitro ens venen al pensament moviments minúsculs i microscòpics, com quan parlem d'aquestes vitamines. Però, en res, aquests moviments minúsculs seran potents.